Al matí de Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
Segons assenyalen els experts i diversos estudis, una de cada quatre persones tindrà un problema de salut mental en algun moment de la seva vida. A més, es considera que el 50% d'aquests trastorns apareixen abans dels 18 anys, però sovint no es diagnostiquen fins anys després, cosa que pot degenerar en problemes greus al llarg de tota la vida. Parlem de malalties freqüents, com poden ser la depressió, l'ansietat, el trastorn bipolar, l'esquizofrènia i altres psicosis, també el trastorn de la personalitat, de la conducta alimentària o les addiccions. Trastorns que representen una càrrega personal, familiar i social molt elevada si es tenen en compte els anys de preocupació, patiment i baixa qualitat de vida de les persones i també de les famílies afectades. I nosaltres avui a la secció
Un altre món és possible.
En volem parlar precisament per destacar la importància de la consciència i també l'acompanyament en salut mental, i per això avui saludem el Ricard Tolosa, que és el president de Salut Mental Sabadell. Bon dia, Ricard.
Bon dia.
També ens acompanya avui la Mari Carme de TDAH Vallès, que és la directora de l'àrea clínica. Bon dia, Mari Carme.
Bon dia.
A veure, avui parlem de la salut mental i d'aquesta consciència i acompanyament, no? Què entenem, Ricard, per consciència? A què ens referim també concretament quan es diu consciència de la salut mental?
Doncs això és un tema interessant, perquè pot tenir diverses excepcions. Vull dir, la consciència pot ser, per exemple, la que té la persona que està afectada, i també és, a la vegada, la consciència que tenen el resta de la gent que l'envolten, aquesta persona, sigui la família, la societat, o algun específic organisme, no? Llavors, vull dir, és allò, que ets conscient de la malaltia mental? Doncs mira, moltes vegades no. Jo suposo que la Mari Carme ho veurà per aquest estil.
Vale, el que ens trobem moltes vegades és que no és conscient ningú, ni l'afectat, ni la família, ni tot el que l'envolta. Nosaltres, des de la nostra percepció, el que fem sempre és no és el pacient que està afectat, sinó que és la família i tot el seu entorn el que està afectat. I, de fet, ens neguem a fer un tractament individual únic i exclusivament pel pacient, sinó que el que intentem és psicoeducació a tota la família i fins i tot si estudien al centre escolar o a l'institut i si treballen en l'entorn laboral. Intentem donar-los eines que els puguin acompanyar, els puguin entendre i que tothom sigui funcional. Un win-win.
Això és molt interessant, no? O sigui, ampliar aquesta mirada, llavors entenc.
Sí, això és importantíssim, tenir la col·laboració de tothom, inclús del veí, perquè el problema és que sempre és que no hi ha cap geperut que es begui el gep. Està ben clar això, no? És allò d'aquella persona que té, potser, un tumor a l'esquena i no se'l veu, fins que algú no li diu, t'has vist això que tens aquí a l'esquena? Uh-huh. Aquesta, diríem, és la percepció externa, ens facilita que ens en donem compte de que tenim un problema.
Tu també volies parlar, Ricard, precisament d'altres interpretacions, no? També, segons siguis un afectat, un professional mèdic, un familiar, un policia, no? Que suposo que també això doncs, pot implicar diferents percepcions d'aquesta problemàtica.
Sí, les diferents percepcions, és a dir, no és el mateix el que et vegi un psicòleg o parlis amb un psicòleg que, per exemple, que parlis amb un policia perquè has fet alguna cosa que tu no has valorat com una cosa no positiva, per no dir, perquè has fet una malifeta, has trencat alguna cosa i algú doncs, et diu, escolta, tu per què ho has fet? I tu, dintre la teva escala de valors, doncs, allò no ho perceps com una cosa anormal, ho veus com una cosa que, bé, no té per què ser. Clar, el policia ho veu des d'una altra òptica i el jutge, per exemple, també ho veu d'una altra òptica, que no coincideix doncs, amb que, com ho veurà la mama o el papa o la mestra o el psicòleg.
Suposo que amb això també estàs d'acord, Mari Carme, i suposo que també és molt important en aquest sentit, doncs això, no? Fer difusió, donar visibilitat a totes aquestes malalties per precisament doncs, apoderar no? Els diferents agents cívics a l'hora de tractar doncs, amb les persones afectades.
A veure, totalment d'acord amb el Ricard, però també s'ha d'entendre que és un aspecte complicat i difícil. No tothom pot ser un expert en tots els trastorns. El que passa avui en dia que tothom parla i es posa les etiquetes a la boca i a vegades no sap ben bé el que està dient. No és el mateix dir, vale, aquesta persona té un TDA o té una depressió, però saben realment del que estan parlant? Perquè moltes vegades el que veig jo, si tracto uns pares, no estan entenent el que li passa al seu fill i per què actua d'aquella manera. I se'ls ha d'explicar i se'ls ha de donar les eines, les estratègies, però sobretot la informació de què vol dir quan una persona té una afectació en salut mental. Què és el que vol dir? Com es transforma en el seu dia a dia? Com és la percepció del món d'aquella persona? I això és el que fa que tot flueixi i que pugui funcionar d'una manera pues, millor per tots.
I llavors, què és el que vol dir? Què implica això? Doncs patir aquesta malaltia i també com es pot saber doncs, si estem davant d'un problema de salut mental o davant d'una persona amb un caràcter potser doncs, especial.
Quan la intensitat i la freqüència de certs símptomes o certs comportaments estan molt més fora de lo normal. Per dir-ho, tothom es pot deixar unes claus, però quan un se les deixa cada dia, tenim un problema. Tothom pot tindre un cop de gènit, però si el té constantment i a unes quantes hores, durant unes quantes vegades al dia, ja estem parlant d'una freqüència i una intensitat que es surten de la normativa. És que no m'agrada la paraula normal, sinó que surt de la normativa on s'engloba el comportament general de tots.
Sí, una cosa que és molt important, que a vegades la família, que és qui està més a prop, no se'n dona compte, perquè, esclar, els fills se'n van a l'escola a les 8:30 del dematí, surten al migdia, dinen amb els pares o amb qui sigui, i tornen a la tarda, i aleshores el comportament hora darrere hora, vull dir, els pares no en són conscients. I a vegades arriba doncs, alguna petita senyal a través de les notes o d'una nota del professor que diu hauríem de parlar del Pepet o del Joanet o de la Mariona. I llavors doncs, els pares diuen, uf, que pesats aquests mestres. I resulta doncs, que aquella cosa doncs, que ells han percebut, que pot ser que sigui una falsa alarma, però no es pot deixar d'examinar aquella qüestió. S'hi ha de parlar i se li ha de preguntar. Llavors, anar-se'n a casa, rumiar-ho i dir, ah, doncs potser aquelles altres coses que estan passant no són tan normals com ens creiem.
També s'ha de tindre en compte que el factor genètic i d'herència, hi ha molts trastorns que són heredables. O sigui que, a vegades, no prenen consciència perquè ells mateixos ho tenen i llavors no veuen la distinció entre el trastorn i la normalitat perquè en aquell pare o aquella mare li està passant el mateix o li va passar el mateix quan ell era petit. Llavors els hi costa més fer-se conscients del que passa. Si troben aquell professional que els hi explica i ho entenen i estan receptius, llavors ells diuen, ara ho entenc, jo tinc el mateix que el meu fill i llavors tot el camí és més fàcil i l'acompanyament també és molt més fàcil.
Clar.
També hi ha l'altra part negativa, que és la negació. Doncs no, perquè si reconec que el meu fill té un problema, jo també el tinc, i jo, evidentment, no vull tindre cap problema. I aquí és un problema on l'acompanyament es fa realment difícil.
I per què és important fer aquest acompanyament?
L'acompanyament, diguéssim, és una cosa... un un substantiu que fem servir per avaluar doncs, el que és la necessitat d'ajudar aquella persona a caminar perquè no pot caminar sola. Perquè si la deixem sense seguiment i escolta i controls, doncs anirà donant-se cops contra les parets i anirà posant-se en problemes, doncs com, diguéssim, bueno, mira, ha fumat un porro, bueno, com que havia fumat un porro, doncs ha robat un cotxe, i com que ha robat un cotxe, després ha atropellat algú. Vull dir, són qüestions doncs, que es podrien donar si deixem a la gent que la naturalesa segueix el seu curs. A vegades és una frase que s'utilitza,
sí.
Que la naturalesa segueix el seu curs. En aquest cas, no convé que la naturalesa segueixi el seu curs. Convé que diguem que hi ha unes normes de grup fora de les quals tot serà molt complicat i acabaràs pitjor del que estàs en aquest moment. I arrossegaràs probablement a tota la família en una espiral de destrucció.
Per això és important aquest acompanyament i també doncs, a tenir la informació no? necessària per resoldre. Jo ara penso, per exemple, si hi ha una crisi.
A veure, és que la informació és vital. Si tu de cop i volta et trobes malament, vas al metge, et comença a donar medicaments, però no et dona la informació principal, que és dir exactament el que et passa i quin tractament té i com evolucionarà, evidentment, a la teva ment només vindrà pensaments negatius i autodestructius. En canvi, si tens la informació, tens un nom, tens uns símptomes, unes característiques, hi ha unes eines i uns tractaments, doncs, ja no tens aquella desesperança. Tens una esperança de futur, una esperança de tenir èxit a la vida en tots els aspectes. De l'altra manera, acabes estant exclòs de la societat, que és el pitjor que pot passar, que és el que deia el Ricard.
Sí, és que, a part que hi ha una qüestió que potser en el tema del TDA no es dona tant, però el que és en el camp de la salut mental, d'aquest tipus de malalties com esquizofrènies, bipolaritats, trastorns obsessius compulsius, ja moltes vegades no és que dius no encaixen, no és que no encaixin, és que viuen a contracorrent. És com la gent aquesta que agafa un cotxe i es posa a l'autopista en contradirecció. Són moltes vegades són més perillosos per ells i per la seva família que per els demés. Això també és una cosa que l'hem de començar a dir. És que tothom diu, és que s'ha tornat boig. Bueno, molta gent boja que està en aquests moments governant, dirigint el tràfic, dictant sentències i que ningú doncs, els hi ha trobat doncs, algun tipus de prova. Però tothom, vull dir, com que hem dit al començament, un de cada quatre persones té una problemàtica mental o la tindrà. Aleshores, doncs, siguem conscients de que tot ens pot passar a tothom i que estem mirant de fer una societat millor, un món millor, com diuen el programa, no?
Exacte.
Aquest
és l'objectiu, però...
Per això ens estem trencant les banyes, no? No per ser més guapos i tenir més amants, no? És per una altra qüestió.
Però per què costa tant, llavors? I per què encara hi ha tants mites, tants prejudicis, no? Entorn doncs, a tots aquests trastorns, tot i que jo crec que s'ha fet un avanç, no? Que hi ha hagut una petita progressió.
A veure, hi ha hagut una evolució important, però encara hi ha molt prejudici en el psicòleg, quan hauria de ser una cosa totalment normativitzada. O sigui, hauria d'haver-hi, de la mateixa manera que hi ha el metge de capçalera, hi hauria d'haver-hi el psicòleg de capçalera. Això és necessari. De fet, la psicologia està en tots els àmbits, en tots. O sigui, no en deixa cap a fora. I és necessari. Llavors, és una cosa que s'hauria de normalitzar.
Potser ens hauríem de treure, no? Aquesta visió, hauríem de treure aquesta visió negativa, no? Aquesta culpa, perquè doncs evidentment és el que dius, no? Quan tenim un problema físic, anem al metge i no hi ha cap problema, no? Però moltes vegades hi ha com aquesta encara aquest prejudici, no? A l'hora de demanar doncs ajuda a un psicòleg quan es té un trastorn o quan es pateix doncs, algun tipus de...
Sí, inclús hi ha una sèrie, una part de la societat que té com una sensació o una opinió de que això és una feblesa, anar amb un psicòleg, no? O anar al psiquiatre, vaig al cocotero, vaig al loquero. No anem bé per aquí. Vull dir, abans la gent anava al capellà. I en certa manera ja feien una miqueta d'això. El capellà escoltava, et podria donar un bon consell, però això era algo i a més no ho havies de pagar, que aquest és el gran problema. Aquí el psicòleg no el pagues, el que passa que te'n toca tan poc, que abans estàvem comentant, vull dir, si et donen una visita de 20 minuts un cop al mes, això no serveix per res. I pel contra, doncs t'estan donant una medicació que al cap de l'any, si vas a mirar, són entre 8 i 12.000 euros. I això, pràcticament, doncs que amb el que cada pacient doncs, podria disminuir d'aquestes medicacions, podríem pagar molts psicòlegs i encara ens estalviarien diners. Vull dir que no ho contem, això. A vegades s'hauria de mirar el que és la factura. Però esclar, què passa? Que les persones amb malaltia mental no s'entretenen a entrar a la meva salut, a veure què és el que costa el tractament.
Què en penses d'això? Creus que s'haurien de dotar de més recursos també?
Totalment, totalment. És molt necessària la figura del psicòleg.
De fet, parlem d'un altre tipus de pandèmia, no? Per les dades que es veuen, no? De com està afectant, no? La salut mental.
Bueno, és que la situació actual que estem passant afecta emocionalment i molt. De fet, estem notant un augment molt exponencial de brotar trastorns que no és que no hi fossin, sinó que estaven latents i perquè l'acompanyament era prou estructurat i prou fort, no es manifestaven. Però ara, amb una situació tan gran d'incertesa com la que estem vivint, que en qualsevol moment ens tornen a tancar, això fa que hi ha molts, molts trastorns que s'estiguin sortint a la llum. Que repeteixo, ja hi eren, però ara surten a la llum i es veuen. I, a més, estan brotant moltíssims estats d'ànim alterats, moltes ansietats i moltes depressions degut a aquesta situació que estem vivint.
Llavors, per això, no? S'hauria de parlar més, com estem fent avui, s'hauria de donar visibilitat, s'hauria de dotar de recursos i també s'haurien de trencar determinats mites. Per exemple, ara pensava, mentre anàvem parlant el TDAH, no? Sempre es parla com si fos un trastorn de conducta, però en realitat és un trastorn mental.
Sí, de fet, el TDA estava considerat com un trastorn disruptiu de la conducta fins al 2013, que va sortir al nou manual estadístic, el DSM-5, i aquí passa a ser un trastorn del neurodesenvolupament, com els estudis científics estan demostrant, que hi ha una alteració a nivell neuronal. I no només és un trastorn del comportament. El TDA és no només ser impulsiu, és ser impulsiu i moltes coses més. A l'eix central s'ha vist que és la regulació emocional. Què fem si no tenim una bona regulació emocional? És inviable. O sigui, has de controlar bé les emocions, gestionar-les, perquè això genera trastorns ansiolítics, depressius, i pot degenerar en altres trastorns, fins i tot un trastorn de la personalitat. Llavors, si el TDA ben tractat, és molt funcional i pot tirar molt endavant, com deia ell, que potser no és tant, però també et dic que els TDAs es posen en contradirecció a les autopistes per la impulsivitat. I les presons estan plenes de persones amb TDA que no han sigut tractades. Per tant, la diferència està, un TDA es tracta i s'acompanya i pot ser un adult totalment d'èxit i en tots els aspectes. No s'acompanya i pot acabar exclòs de la societat. Com el TDA, crec que tots els altres trastorns també,
Així de clar, I de contundent. Llavors hem de tenir clar també que les malalties mentals no es curen.
Efectivament, les malalties mentals no es curen com pots curar una infecció amb uns antibiòtics. La malaltia mental probablement la tindràs tota la vida. Ara, què passa? Que també, vull dir, fent un salt, vull dir, el SIDA també era una malaltia tremenda. I ara resulta doncs, que, com que és un col·lectiu doncs, que generalment ha estat ben situat econòmicament, la societat ha vist doncs, que valia la pena doncs, posar-hi esforços i aleshores ara la malaltia aquesta, que abans era mortal de necessitat, ara doncs, és una malaltia d'una certa cronicitat. Amb la que...
Ho has dit molt bé, de mortal ha passat a ser una malaltia que cronificada i ja està. Sí, sí.
Doncs amb les malalties mentals també ens tocaria doncs, aplicar el criteri aquest. És a dir, a mi, per exemple, em sembla molt bé com a gest que el senyor president de la Generalitat de Catalunya l'endemà de ser nomenat vingui al taulí. Però jo, esclar, a hores d'ara no vaig notant encara masses canvis. I llavors m'agradarà veure com queden els pressupostos per aquestes coses, no? Perquè arribo a la qüestió de que és molt important que en aquest aspecte la societat, els que tenim familiars afectats o els que estem afectats o ho puguem veure d'amics i tal, que ens unim. Vull dir, per això estem, vull dir, salut mental, per exemple, és la resposta davant de la que falta de, per part de la societat. És a dir, no ens donen metges, doncs nosaltres creem els metges. No ens donen respostes, nosaltres busquem les respostes. Nosaltres som una entitat privada que es mantenim a base de rascar subvencions i dels socis que tenim. En base a això podem treballar. Si no, vull dir, si esperem que ens ho arreglin des de les altres esferes, d'aquí 10 anys tornarem a venir i tornarem a dir el mateix.
No, esperem que no, eh? Esperem que hi hagi doncs, un salt qualitatiu, que continuem doncs, evolucionant i transformant aquesta societat, en el vostre cas. Explica'ns també una mica la vostra dinàmica.
És exactament el, pràcticament paral·lel. L'Anna López, que és la presidenta, li van diagnosticar el seu fill, doncs deu fer uns 22 anys que va fundar l'associació per falta de resposta administrativa. I es va dedicar a anar a totes les conferències, a buscar tots els experts a nivell mundial, va formar professionals, de fet jo he sortit d'allà, de la remesa de Tira Vallès, va començar a crear cursos, conferències, fins i tot hem arribat a crear un postgrau a la Universitat de Barcelona, al torn del TDA, i no només del TDA, sinó tots els trastorns del neurodesenvolupament, i una associació que va néixer per morir, per aconseguir el que tenia, cada vegada és més gran i fins i tot ara és centre de dia de salut mental. O sigui que... Déu-m'hi-do.
Imagineu-vos, eh? O sigui, un cop més, les entitats del tercer sector doncs, arriben i donen resposta, doncs allà l'administració no pot, no?
No pot.
Doncs donem també solucions, no? Perquè, evidentment, doncs, clar... acceptar que un trastorn és per tota la vida, suposo que no és fàcil, ni per al malalt, per la persona afectada, ni pels familiars. Què es pot fer? Com ajudeu, no? També doncs, a garantir que portin una vida doncs, el més digna i autònoma possible.
En el nostre cas, si les persones ja venen amb un diagnòstic, agafem aquell diagnòstic, fem una revisió, mirem si cal el... passar més proves, creiem molt en el diagnòstic diferencial, en acotar molt l'etiqueta que ha de tenir la persona aquella, li volem posar els noms i cognoms adequats, no volem que una persona estigui diagnosticada de TDA i no el tingui, ni de qualsevol altre trastorn, llavors intentem fer acurar molt en aquest aspecte i a partir d'aquí es dissenya doncs, l'acompanyament a mida. Segons la persona i segons la família. Sí que hi ha criteris que són bastant generals, però sempre anem a la individualitat. No té sentit tractar coses que, per molt que formin part d'un trastorn, aquella persona no les necessita. S'ha d'anar a la necessitat individual.
Fet a mida, eh? Gairebé el tractament, que és la manera no? d'aconseguir aquest èxit. En el vostre cas, Ricard.
En el nostre cas tenim dues línies. Una és la línia del Club Social, que es diu La Xamba, és un club on estem atenent a 70 persones. I el que volem amb aquest recurs, com a tots els altres, és que les persones que surten d'un ingrés, d'un procés una miqueta llarg, aconsegueixin sortir de casa. Perquè moltes vegades doncs, hi ha moltíssims malalts que ni surten de casa. Estan, vull dir, amb una vida absolutament... presoner. Vull dir, és una presó que hi ha la porta oberta però no la passen mai. Llavors, el que nosaltres procurem doncs, és que relacionen amb altra gent que tingui el mateix tema. Vull dir, tenim una sèrie d'activitats que, bueno, que ells comencen a fer jugant a futbol, tenint un grup de música de rock, anant d'excursió, fent vídeos de conferències... i altres activitats artístiques o de relació. I per l'altre costat...
Treball comunitari, no?
Sí. Sí. Nosaltres tenim el centre obert cada dia doncs, i allà venen i llavors fem activitats en cap de setmana. Sobretot, vull dir, és molt important per a aquesta gent i la pandèmia està, vull dir, ha sigut un pas enrere tremendo. I llavors tenim la part d'escola de famílies on estem donant cursos als familiars per funcionar doncs, i prendre consciència de com han de tractar el malalt mental, clar, com l'han d'ajudar quins recursos poden aconseguir i els acompanyem doncs, a buscar i els orientem. Com ara, per exemple, doncs, què passarà el dia de demà quan jo em mori? Doncs, bueno, nosaltres estem treballant amb els temes aquests, també. I molt important, perquè ara hi ha hagut una modificació de la llei de capacitats, sí. I això és una cosa que no hem vist en els telediarios, que avui s'ha discutit la llei aquesta, i aquest ha dit això, i l'altre ha dit l'altre, sinó que ha sigut l'acceptació d'una convenció que l'Estat espanyol va signar l'any 2008, si no recordo malament, i ha sigut agafar aquesta llei, sí, i trasplantar-la dintre del Codi Civil. Llavors, doncs, hi ha coses d'aquí que no s'entenen i no se sap com funcionaran, perquè ara representa que les persones no es poden tutelar. I llavors això és una cosa que a mi encara em queda, em crea bastanta incertesa. I anem de parlar i anem de treballar més amb això.
Però com que no es poden tutelar?
Bueno, la llei aquesta el que fa és que et dona capacitat, capacitat a quasi bé tothom, excepte casos molt comptats. És a dir, per exemple, si et trobes una persona que està doncs, hemiplègica i que no té capacitat de parlar, doncs probablement sí que se'l tuteli. Però una persona que tingui un TDAH o una esquizofrènia, no. A priori no té que no es tutela aquesta persona, no s'allarga la pàtria potestat i aleshores el que necessita és anar al jutjat a buscar els recolzaments per als actes. Aquesta persona, si vol comprar alguna cosa o si té que fer una hipoteca, per exemple, doncs té que anar al jutjat i allà li explicaran o li diran si ho pot fer o no pot fer. Esclar, això és una cosa que la societat està al marge de que hi ha hagut aquest... Però la llei hi és, està en el BOE i ens afecta.
Ricard, en parlarem un altre dia d'aquesta llei, perquè la veritat és que em sembla interessant. Ens informarem i també ho explicarem a l'audiència, perquè doncs, és un tema també fonamental. Se'ns va acabant el temps i volia parlar també de la Marató de TV3, no? que enguany va doncs, a favor de les malalties mentals. En veurem els fruits. Esteu contents?
Bé, nosaltres ens agradarà que recollim molts diners per això, però està clar que aquests diners no es quedaran ni aquí a Sabadell ni a Castellà ni a Terrassa, vull dir que aquests diners aniran per investigació, però les lluites, la feina que s'ha de fer l'haurem de continuar fent aquí i continuarem necessitant els diners aquí, vull dir, no és allò de que, bueno, he posat a la Marató i ja m'oblido del tema, no. Si realment et mou una miqueta aquest tema, doncs una mica d'acostament doncs, a les entitats que estem treballant en això ens vindria molt bé, perquè amb molts pocs diners nosaltres fem moltes coses. I si hem d'esperar doncs, que siguin sempre els impostos que ens ho arreglin, no ens en sortirem. Hauria de ser així, però no ens en sortirem. Vull dir, el que ha funcionat en aquesta ciutat i en aquest món és que treballa i espavila't i no t'esperis que et vinguin a solucionar els problemes.
Totalment d'acord amb el Ricard. De fet, nosaltres depenem dels nostres socis i dels nostres associats. Subvencions, no sé com aneu vosaltres, Ricard, però nosaltres poquíssimes vegades hem rebut alguna subvenció i intentem fer tot el que podem. O sigui, dintre de les nostres activitats tenim el projecte solidari, que és el que tenim conveni amb totes les universitats, totes, em sembla que no n'hi ha cap que no tinguem conveni, i agafem els estudiants de pràctiques que puguin fer tractaments gratuïts a les famílies que no tenen recursos econòmics. Ho hem tingut que filtrar molt, perquè, per desgràcia, sempre hi ha aquella persona que aconsegueix un informe d'una situació econòmica precària i realment no és així, i li pren, diguéssim, la plaça a un que realment ho necessita. I hem de filtrar molt a veure a qui se li concedeix la part aquesta solidària, però bé ho fem. O sigui, intentem fer moltes activitats, com l'escola de pares, també nosaltres també la tenim, per allò de la psicoeducació i per donar eines als pares i a la família, però depenem molt de la bona voluntat de les persones i dels professionals que formen part del nostre equip.
Doncs per això, avui ens semblava molt interessant parlar de salut mental, de la importància d'aquesta consciència, d'aquest acompanyament i, sobretot, que hauria de ser una prioritat, i més en aquests temps convulsos que vivim, amb aquesta pandèmia que, com dèiem, doncs, hem vist doncs, com s'està agreujant. Moltíssimes gràcies a tots dos, sobretot per la tasca diària. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu, Raquel. Puc fer un afegit? El dia 19 estarem nosaltres a la Via Massaguer fent activitats per la marató i per la salut mental.
Què fareu? Què fareu?
Hi haurà un torneig d'escacs i llavors estarem oferint proves per detectar si hi ha algun problema atencional a canvi d'alguna aportació econòmica que anirà tot cap a la marató.
Ens ho fa molt fàcil. I vosaltres, Ricard?
Nosaltres tenim el dia 11, a les 11 del matí aproximadament, al Parc Catalunya hi haurà una sessió de zumba que la fa la gent que explota les piscines municipals. I nosaltres serem allà com a auspiciadors i acompanyants. També tenim dos concerts del nostre grup Crec en Tu, en el complexe de Vimussa de Via Alexandra. I llavors, el dia 16, a les 12 del migdia, tenim una sessió de swing en el Parc Taulí.
A més, ens fan ballar i passar-ho bé, eh? I tot per ajudar i per ser-hi al costat dels afectats i també dels seus familiars. Que vagi molt bé. Molt bon dia i vosaltres ja sabeu, oients, a fer costat, a donar suport a totes aquestes entitats.
Al matí, amb Raquel García.